els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Bé, ja sabeu que la primavera és l'estació que més agrada al magazín del matí a Ràdio Estel, Harker.
Sí, hem quedat així.
Doncs és una explosió de llum, de colors, per tant, de creativitat. I avui al nostre espai de comunicació volem parlar precisament de la imaginació, de la inspiració. Poques paraules, la creativitat. Què fa que uns siguin més creatius que uns altres? Podem aprendre a ser creatius, Harker, tu què creus?
Tot es pot... No? En principi, esperem que sí. Jo dic que sí.
Tu dius que sí. Doncs sí. Clar que sí. Perquè per resoldre aquests i molts altres dubtes, avui és un plaer ja saludar el Jordi Cullell. Què tal, Jordi? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per haver-nos convidat una vegada més.
Bon dia. Nosaltres encantades que estiguis aquí amb nosaltres a la part magazín del matí a Ràdio Estel. De fet, a veure, la Marta ja és... Jo puc parlar per ella. És una persona molt creativa. Vull dir que això, tu això ja ho tindries, Harker. Tampoc
sí.
Vulguis aquí...
Sí, més o menys de base. Hi ha alguns que sí, que tenim el cap més... Tenim més ocellets més pardals al cap que uns altres.
Més imaginació, sí, potser, no? Sí. Que és una mica del que parlarem avui, més inspiració. Bé, recordem primer de tot que el Jordi Cullell és director del grau de Global Communication Management de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. I, a veure, que no se'n passi. Encara estem a temps per felicitar-te o no?
Sí, home, sí, tots els anys tenen la cap buitada.
Ara,
i encara no
això ho tenim fet.
Moltes gràcies per haver-te'n recordat de mi a posteriori.
A posteriori, com uns 5 dies després. Tu ets una persona creativa? Jo crec que sí, però t'ho pregunto.
Jo crec que sí, i no m'ha tocat més remei que posar molta imaginació a resoldre coses de vegades complexes. Per tant, al final diria que sí, al cap dels anys diria que sí. Si m'ho haguessis preguntat quan era molt més jove, hauria dit que menys.
Per tant, ja ens has donat una primera definició de ser creatiu, no? El fet de resoldre doncs, situacions complexes, no?
Situacions complexes, problemes i coses que aportin valor. A veure, ser creatiu per no fer res no tindria cap sentit. És com tota la vida. Ser creatiu està abocat als altres. I a nosaltres mateixos també, però més als altres, per aportar alguna cosa.
I això també implica, Jordi, una mica de risc, no? Perquè a vegades trobes una solució, però dius, ostres, aquesta solució no l'havia trobat ningú abans, potser és per alguna cosa, potser m'estic arriscant una mica massa, o què?
I corres el risc de trobar la solució equivocada. Una solució que aparentment podria servir, però que posada a la pràctica no serveix. Però a la vida tots són riscos que s'han de prendre. Qui no es mou no guanya res i no arriba enlloc.
No, és així. Però ara que li fèiem la pregunta a la Harker, Harker sabem que és creativa, tu també, la creativitat pot ser una cosa innata, però pels que no siguin tan creatius, podem aprendre a ser-ne?
Sí, tant, i tant, i tant.
I com,
tant,
com?
I tant. La creativitat, a veure, aquí hem de distingir entre dues coses, entre el que és un talent és una cosa que és innata, i a Mozart tocava el piano pràcticament sense que ningú n'hi hagués ensenyat, per tant Mozart tenia un talent. I en el seu àmbit era un personatge absolutament creatiu des dels 3 anys. I, en canvi, hi ha persones que els hi poses un piano davant i no faran res, però convenientment ensinistrades, doncs seran capaços no tan sols de tocar el piano, sinó de crear noves melodies que fins ara no havien existit. Per tant, evidentment que la creativitat s'aprèn. I tots n'anem aprenent. Per això et deia que si m'haguéssiu preguntat a mi quan era més jove, hauria dit que potser menys, I ara us dic que més, perquè ja sabeu que sabe más el diablo por viejo que por diablo.
Tal qual.
Després parlarem d'alguns trucs, perquè potser hi ha oients que ens estan escoltant i diuen, ostres, a mi m'agradaria ser una mica més creatiu, més creativa, tenir unes idees una mica que surtin més de la norma, però abans, anem a la teoria, perquè també hi ha molts teòrics que han tractat el tema de la creativitat començant, Jordi, per un psicòleg mexicà.
Sí, un psicòleg mexicà que es deia Greenberg, que era un personatge molt curiós. Un dia en parlarem, avui no, perquè en un moment donat va desaparèixer i no ho van trobar mai més.
Què em dius però, ara? Sí.
Sí, però deia que la capacitat és... que la creativitat
però
és la capacitat del cervell.
Escolta, però...
Sí, sí, era un tio molt disruptiu i va desaparèixer.
De com i volta un dia desapareix.
Això és ser creatiu.
Això és ser creatiu, sí, però la gràcia que segur que hagués tornat a aparèixer.
Home,
però,
que hagués d'anar-se de vida. O sigui,
no.
Però l'individu va difuminar.
Va desaparèixer.
Va desaparèixer.
I ningú se sap què ha passat.
No, menys que jo sàpiga, no. Igual l'han trobat en algun lloc, però jo considero que fa anys que està desaparegut. En sèrio, no és una conya, no. I és així. De tant en tant passa, això, que hi ha gent que...
No, està clar, que desapareix i no se sap per què, no?
Hi ha gent que s'esvaeix.
També.
I n'hi ha que no s'esvaeix i millor si, no? Si s'esvaïssin.
Si ho fessin, sí. Però el cas,
això és un altre tema.
El cas del Greenberg, que es dedicava a teoritzar sobre moltes coses, deia que la creativitat és una capacitat del cervell per arribar a conclusions noves i resoldre problemes, ell deia, d'una forma original, i que aquesta forma original es relaciona amb els dos hemisferis cerebrals, l'hemisferi més racional i l'hemisferi més plàstic, més creatiu. No em pregunteu quin és el dret i quin és l'esquerra, perquè sempre els confonc. Jo tinc un problema, suposo, de lateralitat, perquè també confonc els carrers Sant Eloi i Amigó, que són paral·lels, van a parar a Travessera de Gràcia, i no sé mai quin és un i quin és l'altre.
O Provença, Rosselló, i mira, a l'ordre... Tu et saps a l'ordre?
No. No, però lligat amb això, dreta i esquerra, té a veure això, el dreta i esquerra, que hi ha gent que ho confon i gent que ho té molt clar, o est i oest?
Bueno, quan condueixo i tinc algú, la meva dona o algun dels meus fills al Google Maps, em volen enviar a fer reeducació, sí.
És un problema,
A l'esquerra i me'n vaig cap a l'altra banda.
Sí. Automàticament?
No, això ens passa molt, sí, la veritat és que sí.
Al final acabem parlant de les 3, de les 9, de les 11... quan estem en un punt rodó.
O picant el vidre de la finestreta de la dreta o de l'esquerra.
És així.
Bueno, sigui com sigui, dius aquests hemisferis cerebrals, no?
Sí.
Comentaves.
I llavors el Csikszentmihalyi, que és un nom impronunciable, que és un autor americà que va fer un estudi sobre la capacitat de fluir que tenim les persones i que és el teòric d'aquest concepte de fluir, això deixa't fluir, deixa't anar, defineix la creativitat com una habilitat, és a dir, no parla de talent, parla d'habilitat, de crear alguna cosa nova, també parla d'originalitat, perquè diu que ara ser original, diu però que alhora, que al mateix temps, que sigui nova i que sigui original, que serveixi per alguna cosa. És a dir, la creativitat que no serveix per res, doncs és una pèrdua de temps i per tant val
més que no. Sí, estàs d'acord?
Sí, perquè jo penso que tot té una utilitat. En definitiva, és complicat no trobar una utilitat en una cosa. Moltes vegades ens pensem que hi ha coses que no tenen utilitat. I
clar,
perquè són coses que simplement aporten sentit.
Bé, doncs,
i dius, el que aporta sentit no és útil. Clar que és útil, evidentment que és útil. I algú et diu, escolta, i aquí entraria, per exemple, el disseny. Entraria l'ajuda als altres. Diu, això és una conversa que no porta enlloc. Clar que porta. Porta que tu t'entenguis millor amb tu mateix. Porta que tu entenguis les coses. Tot és útil, jo penso. Però l'impronunciable diu que ha de ser útil. I ens quedem amb això. Per tant, a veure, quan són creatius, quan són capaços de, diguem-ne, d'inventar processos, maneres de fer les coses, artefactes, em refereixo a objectes, idees com disseny, com art, o coses que aporten sentit, però que no són materialitzables, i algunes vegades conceptes, maneres de definir les coses que en un moment donat no s'havien arribat a definir, i algú diu, pam, això es diu així, ostres, i posar paraules a les coses és un procés creatiu que ens ajuda a entendre el món.
I ara, Jordi, que dius, parles d'aquests processos, no? També està molt sobre la taula el tema de la intel·ligència artificial, que precisament, no?, del que encara les màquines no són capaces o no ho seran capaces mai, això ja depèn d'amb qui estiguis parlant, és precisament de crear aquests nous circuits, no?, perquè, o trobar solucions no innovadores a problemes reals, perquè precisament tota aquella informació que té la màquina és informació que ja ha estat creada.
Sí, però aniran avançant cada vegada més i seran capaços de lligar conceptes de coses que estiguin creades. I que, en definitiva, actualment és així, però jo suposo que anirem algun pas més endavant. Actualment la intel·ligència artificial respon bé a un briefing, a una pregunta, un mandat que nosaltres siguem capaços de donar, però és possible que arribi un moment en què això sigui més autogeneratiu i que pugui arribar a emular el procés de creativitat. Però de moment no, i ens podem donar com a salvats. I diuen...
Que duri. Sí. Mira, ens centrem en aquesta creativitat que avui ens proposa, en poques paraules, el Jordi Cullell, aquí a la part Magazine del Matí a Ràdio Estel, que justament aquesta creativitat ha arribat al Fòrum Econòmic Mundial, on precisament Jordi es va posar en valor com a competència, no? Això va ser el 2020?
Sí, el 2020 van... El Fòrum Econòmic Mundial va fer un estudi que va tenir en el moment molt ressò i que encara el té perquè segueix sent molt vàlid, en el que parlaven de les competències que havien de tenir els professionals l'any 2025, és a dir, aquí al costat, estem al 2023, d'aquí 2 anys, i de les 10 competències, a veure, estàvem parlant de pensament analític i innovació, creativitat,
val,
resolució de problemes complexos, creativitat,
sí,
pensament i anàlisi crítica, creativitat, i creativitat, originalitat i iniciativa, creativitat, i raonament, solució de problemes i aportació d'idees. No són competències repetides, eh? Cadascuna, això són els titulars, i cadascuna es desenvolupa d'una manera diferent, però en el fons, darrere aquestes 5 competències hi ha creativitat. Mm. I llavors hi havia altres 5 competències més, de treball amb equip, etcètera, de tenir empatia i tal, que són el que formen aquest món de competències transversals, de competències toves, de competències soft, que són precisament les que aquest estudi va ajudar a posar molt en valor.
Va, que avui estem amb el Jordi Cullell, com dèiem, estem parlant de creativitat, escoltem de fons els Coldplay, que són també un dels grups de música que més ens sorprenen, podem dir-ho així, que més juguen, no?, amb aquesta creativitat dels seus concerts, nous àlbums, i és que de creativitat n'hi ha de molts tipus. Jordi, tu has estat amb algun concert dels Coldplay?
No,
no,
lamentablement no.
Tu, Harke?
Tampoc.
Carai, tu, escolta.
Tu sí?
Jo sí, sí.
I què? Em vas anar aquella dels llums
anar...
de LED i que va ser tan espectacular?
Sí, vaig anar, no me'n recordo quin any era, a l'Estadi Olímpic. Va ser un dels millors concerts que he estat, saps a dir? Perquè sí que és veritat que hi havia aquesta creativitat que apel·lava la Marta, no? D'aquestes llums de colors. I, de fet, fa poc també vaig estar al Fenomen, que vaig veure un concert en directe dels Coldplay, d'aquesta gira que...
Que tocaven a Brasil?
Que tocaven a Argentina, diria que va ser. Que va ser el concert d'Argentina, però sortien uns Muppets, també, de cop i volta, enmig del concert.
Ah, sí?
Vull dir,
no te'n perds una, eh?
Sí, sí. D'aquí, també, no?, que jugui aquesta creativitat, no?
Sí, sí.
I, de fet, n'hi ha de molts tipus de creativitat, perquè, de fet, a partir d'estudis fets pel professor de la Universitat de Michigan, Jeffrey DeGraff, ell diu que n'hi ha, no sé si la musical seria inclosa en aquesta llista, però ell diu que n'hi ha 5 tipus.
Sí, la musical està inclosa dintre aquesta llista. A veure, el primer tipus de creativitat que ens parla DeGraff és el que ell anomena la creativitat mimètica. Això se'n diu copiar. Que no vol dir plagiar. No vol dir plagiar, que és atribuir-se l'èxit d'un altre com si fos teu. Copiar és simplement, tu estàs atent al que passa al món, tens un problema i adaptes una cosa que has vist que funciona en un altre lloc, l'adaptes amb una necessitat que tens tu.
Però a veure, complicat és que tu, clar, la teva referència és el món, és la teva realitat, per tant, totes les idees que tu extreguis estaran basades en alguna cosa que tu has vist,
però llavors això és inspirar-se.
No, però...
No? O sigui, el que està dient la Marta, quan tu agafes referències, no seria copiar, seria inspirar-se.
Seria inspirar-se, sí.
Podríem dir-ho així,
però escolta, això és molt seriós. Aquí la paraula copiar ens sona molt lleig, però a la vida i en màrqueting, quan diem que fem un benchmark, què fem? Analitzem què fa la competència per si ens interessa copiar-ho. I si no ens interessa, no. I no copiar-ho en el sentit de dir, escolta, a qui ens atribuirem? No, copiar-ho. Si hi ha una cosa que funciona, posem a fer-la. La gràcia què és? La gràcia és detectar un problema, detectar que hi ha una solució i unir aquest problema i aquesta solució sense que hagis de, hagut de fer cap altre raonament o cap altre esforç que el d'informar-te i el d'aplicar-ho.
Oh, sí, esclar, però això és una mica de trampa,
no,
eh?
No, que va, que ja és bastant, que ja és bastant, que ja és bastant.
Bé, en tot cas, que sapiguem bastant. Que és la creativitat mimètica.
Sí.
No?
Sí, sí, però no tingueu por a copiar. Si a partir d'un diagnòstic tens una solució que ha posat una altra, aplica-la, ja està. I això d'alguna manera és creatiu, aquesta capacitat d'unir punts, de connecting dots, que deia, que deia l'Steve Jobs, en un altre sentit, però és el mateix.
No?
Identificar
el problema
o la solució. Sí. I qui no és capaç de fer-ho, doncs no passa ni d'aquest nivell mimètic.
Mira, demà podem copiar el guió de...
Ah, perfecte. Veus?
Què et sembla?
Veus com ja estalvia feina aquesta creativitat mimètica, Jordi? És que la perdrem al final, la feina, eh? Si ens anem copiant entre tots...
Vinga, primer tipus de creativitat, doncs ens has promès 5, no?
Sí, sí.
A veure, la segona creativitat.
A veure, l'altra és la creativitat que ell en diu analògica, que no té res a veure amb el concepte analògic digital, eh? No, després no vindrà la creativitat digital. La creativitat analògica que és la que treballa per analogia. Escolta, hi ha idees i conceptes que ja existeixen, però que requereixen una adaptació a un context determinat. Aquí ja no copies, sinó que enriqueixes. Aquí poses... estàs fent un brou, estàs fent un arròs i poses una mica de caldo a bé crem.
Improvises,
doncs,
sí.
Llavors hi poses alguna cosa i dius, mira, això millora. Doncs, vale, doncs això també és creativitat. Ja no és copiar, requereix una aportació
i arriscar,
més
també,
personal.
Com deia la Marta abans, no? Perquè també arrisques, no?
En aquesta no saps on quedarà la paella.
Arriscar sempre, sempre, fins i tot amb la mimètica,
doncs,
perquè
dius,
això ha funcionat, i existeix i ha funcionat en altres llocs, suposo que funciona el meu i m'ho copio, però igual hi ha algun factor, paf, que canvia i la cagues. Sempre correm aquest risc. Després hi ha una altra creativitat, que és la que es diu bisociativa, nom molt lleig, que ve de la connexió entre els dos hemisferis del cervell i que en un moment donat una cosa que saps que passa, que existeix, li trobes un sentit, com per exemple el tio aquell, el grec aquell que estava a la banyera, no?
I
tenia els perses per fora que estaven invadint la ciutat i el tio s'aixeca i diu, ostres, ja sé, ja he trobat...
El mític Eureka, no?
El mític Eureka, sí, ja sé que el pes d'un cos és igual al volum de submergit en un líquid o en aigua, és igual al volum del líquid o de l'aigua que desallotja, no? I el tio, pam, això... Bueno,
però perdona un moment, trobo que va fer el descobriment en un moment que en aquell moment no li servia per res, ara que parlava,
sí,
no? Perquè
el tio tenia mala pata, però... Bueno,
en mal moment, no sé si teníeu...
A vegades passa això.
Però és veritat, perquè a vegades...
Et venen les idees...
La inspiració mai saps on te la trobaràs i en quin moment.
De vegades bé, estàs corrent i jo... Ara, últimament no corro, però quan corria amb un bloc. I
com vols dir corries?
Amb un bloc a la butxaca i tenia idees i anotava coses en un paper.
Però sí que és veritat això també a guionistes, no? Gent que es dedica també al món de l'humor, que de sobte observen comportaments que hem vist durant molts anys i estem molt acostumats, però hi treuen la crosta. Dius, ostres, no m'havia fixat mai.
No t'havies fixat en aquest detall?
Sí.
Però tu hi vas amb una llibreta també,
el que deia. Sí, 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 o el mòbil, no? T'apuntes coses.
No?
Sí.
Però, va. És a dir, bé, aquesta creativitat bisociativa,
sí,
que deies...
Nom que costa, no?
Costa,
de canviar.
Però bueno...
Truca a Michigan, sí. a veure si
li canvia
el nom. Va, quarta creativitat.
Després hi ha la creativitat narrativa, que és aquest do, aquesta capacitat, o aquest treball que et porta a saber fer relats, a saber fer històries, explicar-les i que les històries connectin amb les persones i ajudin a explicar situacions. Aquesta és bastant fàcil d'entendre i, bueno, i dintre la nostra professió és una...
És a dir, tindria...
És una creativitat bastant habitual.
Tindria a veure amb el do comunicatiu, també?
Tindria a veure amb el do comunicatiu i tindria a veure amb això, amb la capacitat
d'empatia
i fer relat. Fonamental
meu. Però com es fa relat? Perquè ho deia la Marta, no? O sigui, té a veure amb aquesta capacitat de comunicar, però no tothom que comunica en aquest sentit, no? Pot saber escriure, no? No sé, a veure si m'entenc, crear aquesta història, no? Una cosa és el to amb què es comuniqui, no? Són coses diferents, Jordi?
Són coses diferents, però que alhora estan lligades. Vull dir, perquè a veure, qui no... és difícil no comunicar sense... O comunicar, perdó, sense no ser capaç de fer un relat. Si no, comuniquem malament. Comuniquem coses que o no comuniquem i no ens entenen. Perquè ens entenguem, les coses han d'estar ordenades d'alguna manera i que siguin capaces de ser enteses pel receptor.
I això també implica un esforç creatiu, no? De saber empatitzar i a partir d'aquesta informació implica, trobar les paraules...
Això implica un esforç creatiu. Sempre hem de tenir en compte, quan comuniquem, que ens dirigim a un públic. I que aquest públic té unes necessitats que les hem d'entendre i que les hem de satisfer. Això fem el que fem. Si no, no comuniquem ni fem res. I l'última és la creativitat, la que normalment entenem per creativitat, que és la intuïtiva. Algú se li acudeix una cosa que no existia i que, bam, i que fa una cosa nova. I et munta un pollo, et munta una màquina, et munta una melodia, et munta una novel·la.
Sense haver de recórrer a res.
Ell mateix té a dintre seu els referents que li fan que en un moment donat flueixin i pam, i surti una cosa nova. I dius, ostres, aquest tio és gran. I pot ser tan gran que pot ser que allò que crea, aquesta intuïció, porti a crear coses que poden ser molt útils però que en aquell moment no es perceben per útils. O no es perceben com a útils, i llavors és allò que ningú es profeta a la seva terra, no? Doncs això.
Pot ser que una persona tingui tots aquests tipus de
sí,
creativitat,
clar.
Vull
sí,
dir,
clar.
No? Que es donguin a una persona,
sí,
estava pensant,
sí, clar,
la creativitat intuïtiva, narrativa,
sí,
no?
Sí, sí, són, poden ser perfectament acumulatius. Sí.
Creativitat acumulativa.
Sí. T'ha agradat aquesta, eh?
Sí.
Aquesta seria com la sisena, que seria
però,
com el resum.
Però és veritat.
Mira, ara també ens falten res. 4 minuts per arribar a 2:15 de dues ja. Estem repassant amb el Jordi Cullell els tipus de creativitat. També volem saber com podem aprendre a ser més creatius, si és que no hem nascut amb aquest poder, no? Maneres de treballar la creativitat. Perquè ara també estava pensant, bé, quan estàs en un equip, Jordi, pluja d'idees.
Sí,
no?
És una de les maneres.
Per exemple.
Sí.
Quines més ens diries?
A veure, la primera cosa és que els que no tenim una creativitat del tot innata, el que hem de fer és treballar sobre això. Hi ha una frase de Picasso, que a mi m'agrada molt, que deia que la inspiració existeix, però l'hem de trobar treballant. També una altra frase que es diu a Picasso deia que l'art era un 90% d'exudació i un 10% d'inspiració. En la qual cosa Picasso sempre deia, escolta, que aquí es penca.
Aquí es penca, aquí
s'ha de
treballar.
Aquí no hi ha res que sigui
absolutament
innat. I Picasso també deia una cosa, que la creativitat és enemiga del bon gust. I el bon gust no entès com allò que, bueno, que pugui ser agradable a la vista, sinó allò que està establert. El bon gust és l'statu quo. Per ser creatiu, val la pena anar contra l'statu quo, contra allò que està establert, intentar veure les coses de maneres diferents. Llavors, això com es pot fer? El primer pas per ser creatiu és ser curiós. A veure, allò que dèiem de la mimètica. Si no ets curiós, si no saps què passa al món, difícilment podràs aplicar alguna cosa.
T'ha de picar aquesta curiositat, no?
T'ha de picar la curiositat i t'has de moure i aprendre coses. Després, t'has de motivar per fer les coses sempre que sigui possible de manera diferent de com les has vingut fent sempre. Si ens movem sempre en els mateixos paràmetres, si esperem que cada matí l'autobús passi, el nostre autobús personal passi per les mateixes parades, doncs difícilment canviarem i farem res nou.
Has d'anar amb bici.
Anirem circulant per la vida.
És un dia amb bici.
Sí, això pot ser una manera creativa i anar canviat de carrer. Vigilant que no
Jordi, atropellis. Escolta, no, és bona idea el que dius, perquè me'n recordo una vegada que vam parlar de neurociència, i el fet de canviar la ruta que tenim tots cada dia, això motiva que les nostres neurones funcionin millor. O sigui, ja només el fet de que canviïs un dia a la setmana la ruta que fas, res, que canviïs de carrer, això ja ajuda a pensar millor.
Això imagina't. Recorda molt també la sensació de viatjar, no? Que canvies completament les rutines i descobreixes tantíssimes coses noves.
Doncs va d'això.
De deixar-se fluir.
De deixar-se fluir.
I canviar, no, l'escenari?
Voluntàriament, cada dia intentar fer les coses de manera diferent. I al mateix temps assumir una cosa molt important, que últimament tots assumim molt poc. que l'avorriment, de vegades, pot ser una cosa molt positiva, perquè ens genera, ens ajuda a generar recursos per fer-li front. I en la mesura que aquests recursos surten de nosaltres, ens poden convertir en persones més creatives. Evidentment, per això és imprescindible, tal com deia Picasso, mirar les coses des de diversos punts de vista. Anti-status quo, anti-bon gust. Llavors, clar, hem de saber què ens agrada i què no ens agrada, i ho hem de verbalitzar, i ho hem de comunicar. Hem de deixar que les idees flueixin, però quan flueixin les idees, no ens hem d'avergonyir d'aquestes idees que
vull
tenim.
Vull dir, no hem de tenir vergonya,
que moltes vegades diem, ostres, això no hauria de pensar. No. I no, ni no funcionarà, ni
de
això...
De ser més valents.
Ni això va contra principis, creences, o el que sigui. No, hem de ser agosarats. I això tampoc ho hem de fer amb els altres. Quan algú ens doni una idea, l'hem d'admetre, l'hem de rebre, i no dir, va, calla, cony, què estàs dient?
No, Jordi, és que això és interessant el que dius, perquè moltes vegades et crea com aquest rebuig de dir, no, com puc, no?, diguéssim, potenciar la idea de l'altre o acceptar la idea de l'altre, que sigui millor la seva idea que la meva. Això és una altra feina.
Ui, hem de parlar d'això també.
Sí, això és una altra feina. Això és una altra feina que ajuda a potenciar la creativitat dels altres. Quan nosaltres treballem amb persones, treballem
sumem
amb equips, o fem de pares amb els nostres fills, que una manera de capar la creativitat és limitant l'imaginació als nostres fills.
Mira, ara has fet una assistència al peu, com el Girona ens va fer ahir, a la feina. Què podem fer per ser més creatius?
Mira, a la feina, a veure, per ser més creatius, el que hem de fer primer és relacionar-nos amb persones guais, amb persones que ens aportin i que ens deixin aportar, i separar aquelles persones que no ho siguin. Aquell qui no aporta, fora, apartem-lo.
Però per una persona guai seria sana, no entenc?
Seria una persona sana, seria una persona que escolta, seria una persona que deixa ser escoltada, seria una persona que parla, que comparteix. Evidentment, no sempre ens podem relacionar tot el dia amb aquestes persones, però intentem triar-les, vale?
Jo amb això, Jordi, discrepo, perquè a vegades hi ha gent que no t'ho esperaries, no?, que en principi et semblen antipàtics o secs, però després hi parles i et sorprenen, i això també és molt estimulant.
Sí, home, sí.
Perquè dius, ostres, no?
No t'ho esperaves.
No t'ho esperaves. No. Sí, i a la feina a vegades trobes aquests diamants en brut, que dius, ostres, era superinteressant.
Però això vol dir que tu fas l'esforç comunicatiu.
Oh, sí, esclar.
Però si no hi ha feedback o hi ha borderia a darrere, doncs dius, escolti,
sí, però a vegades val la pena insistir una mica. Sí, també perdem la paciència molt ràpid.
Saber-te col·locar.
Això, Jordi.
Efectivament, diguem més això. Facilitant el que deies tu abans, les pluges d'idees.
Boníssim, clar.
Quan més coses diguem sobre
millor
un tema determinat, millor, sense vergonya i sense tallança, fomentant també el pensament, que sigui disruptiu, que sigui lateral, que vagi en contra del que està establert. Imaginant-nos sempre una nova manera o una manera diferent de fer les coses, i imaginar-nos situacions en què aquella cosa pogués passar i com la faria amb aquesta situació, i si allà funcionés, funcionaria aquí.
Jordi, que no deixa de ser jugar.
No deixa de ser jugar.
Vull dir, no?
Sí.
Plantejar-se,
sí.
Anar, va, juguem, fer per aquí, anem cap allà, no?
Sí.
Provar diferents solucions.
Sí.
Això serien consells que ens donaries per potenciar la nostra creativitat a la feina i els nostres fills. Què podem fer per ajudar-los? Ja ens feies un avançament.
Bé, els nostres fills és, i a la feina també, és no capar la creativitat dels altres. A la feina, moltes vegades, tenim la temptació de ser micromanagers, de voler-nos ocupar de tot, de voler estar a darrere de les persones controlant-les de manera obsessiva.
Sí.
I amb els nostres fills, molt més. Vull dir, volem, fins i tot, i sobretot, quan comencen a créixer.
Ara fora pantalles, entenc, Jordi.
Bueno, no sé si fora pantalles, però volem sols ser partícips de les seves decisions. Sí, això també, però que decideixin. Una cosa important és que decideixin i decideixin per ells, i nosaltres no estar a darrere del que decideixen o no. Deixar-los que s'equivoquin. I això és important. La primera cosa. La segona cosa és ensenyar a fer preguntes adequades en cap moment, en qualsevol moment, perquè les preguntes adequades fomenten la capacitat d'aprendre. Les preguntes obertes. Quan un fill nostre ens diu, ens fa una pregunta, diu, escolta, això ho podries fer d'una altra manera, que et podria donar més informació. Ensenyar-los a no fer preguntes tancades, que solucionin amb un sí o amb un no. en què les respostes moltes vegades no són immediates, sinó que requereixen un procés de raonament. Tot això fomenta la creativitat, despertant la curiositat, fomentant la curiositat per les coses. I si en algun moment aquesta curiositat representa que es fa malbé una cosa, doncs millor. Jo me'n recordo que quan era petit destripava els joguets i desmuntava motors i treia els imants. I això m'ha servit molt per arreglar eines. Jo sóc una persona que vinc del món de les lletres, no de l'enginyeria, però per arreglar estris, amb aquest joc de petit he après a parlar amb els objectes i a saber quan està espatllat a què li passa, establint una mena de diàleg imaginari que tens.
Curiós, no?
I això és molt útil. I una altra manera és desafiant les capacitats individuals, ajudant a les persones que treballen amb nosaltres, els nostres fills i fins i tot els nostres amics, a sortir d'aquelles zones de comoditat. Que no vol dir que els haguem de putejar i fer anar en llocs que no estiguin molt malament, sinó anar amb aquest mes, amb aquest estar una mica en tensió, amb el fet de dir, si fas un pas més... Això passa quan vas d'excursió. Quan vas d'excursió i surts a les 6 del matí per fer una muntanyeta o per fer el que sigui, i dius, i estarem de tornada a les 12, seran 6 hores. Quan portes 3 hores caminant, penses, diantre, i què hi foto aquí? No estaria millor a casa? Has sortit de la teva zona de confort. I llavors, quan arribes al lloc i tornes, dius, ostres, ha anat
bé.
Estàs
millor.
Em sento
totalment.
Bé. He assolit el que m'havia proposat. Doncs això mateix. Que la gent surti de la zona de confort.
I no els hem de tallar les ales, això està claríssim.
I no tallar les ales. I una altra manera és ajudar a fer dibuixets, a prototipar les idees, a fer mapes mentals.
A fer dibuixets, dius?
A fer dibuixets, sí, a dibuixar. Tens una idea, dibuixa-la. Expressa-la en paraules, expressa-la en conceptes i fes-ne un mapa. No deixis que aquesta idea es mori. Això és una manera, jo per mi és molt, molt educativa, de quan algú diu una cosa, diu pam, dibuixa-la. I, òbviament, com sempre, treballant amb equip.
I tenir bon rotllo.
Tenir bon rotllo sempre.
És sempre necessari.
Tenir bon rotllo sempre, sí. Daniel Pink, que bueno, és un pensador d'autoajuda americà, quan parlava de les competències del segle XXI, l'última deia divertir-se i tenir bon rotllo. I això segueix sent vàlid. Sense bon rotllo i una creativitat.
Vinga, doncs avui hem parlat de la creativitat. Com sempre, un plaer compartir aquests minuts de ràdio amb el Jordi Cullell, director del Grau en Global Communication Management de Blanquerna. Jo crec que l'últim dia ho diré bé, de la Universitat Ramon Llull.
Tens a tocar, Mercè.
Torna-hi. Mercè,
torno? Vinga. No, home, no. Fas tornar a dir-ho.
Global com?
Communication. No, ja no ho he dit bé.
Global Communication Management.
Management. Ara, i si no, la seva versió reduïda, que seria un...
GCM.
Ja està, ja ho tindrem. Doncs vinga, amb aquest bon rotllo que sempre destila el Jordi Cullell, que cosa que nosaltres agraïm, fins a una altra, fins a la propera, que sigui ben aviat, eh?
Molt bé, fins a la propera, de vosaltres direu.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.